Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ampliar l'aforament dels equipaments culturals fins al 70% és incompatible amb mantenir els 2 metres de distància entre espectadors. Així ho opinen els promotors culturals davant l'entrada en vigor del suposat relaxament de les restriccions avui. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, aquesta situació afecta tant promotors públics com l'Ajuntament de Sabadell com els privats. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que no notaran el relaxament fins que l'aforament pugi al 90%. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
En el moment que deixem un és una butaca entre distància, augmentarà moltíssim les possibilitats de col·locar persones. Per tant, ja dic que serem nosaltres més versàtils. A partir del moment que hi hagi un augment de 80 o 90, el que vagi posant, el deixar només una butaca de distància, sí que tindrem més facilitats per col·locar-hi més persones. El problema és ara, en el sistema que tal com el tenim muntat.
Amb tot, es preveu que els veritables canvis en l'àmbit cultural es comencin a notar a partir del setembre, si les dades epidemiològiques segueixen millorant.
Els carrers de Sabadell tindran un 60% més de policies en horari nocturn per frenar l'onada de crema de contenidors que viu la ciutat.
La funció dels agents és detectar els responsables d'aquests actes que també acaben afectant vehicles aparcats a la via pública. Només aquest cap de setmana s'han incendiat 29 contenidors.
El Teatre del Sol ha quedat precintat a l'espera d'una inspecció de l'Ajuntament.
La policia municipal ha tancat les instal·lacions després de rebre una denúncia que alertava que no complien les mesures de seguretat que fixa la llei. L'informe tècnic determinarà quines accions cal fer a l'edifici patrimonial perquè el teatre pugui obrir.
En esports, el Sabadell rep avui la Ponferradina, la nova Creu Alta, amb la necessitat de guanyar per no baixar de categoria.
La permanència també dependrà dels resultats del Girona al Corcón i de l'Almeria a Logroñés. Per l'enfrontament, Antonio Hidalgo recupera els sancionats a Santo Domingo, Grego Sierra, Stoikov, Edgar Hernández i Néstor Querol.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar després de la davallada d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui dominat el salseré o poc ennuvolat en general. Si bé creixeran nuvolades a punts de muntanya que podrien portar algun ruixat feble a l'interior de les comarques de Girona. A banda, creuaran alguns núvols mitjans d'oest a est a mitja tarda que deixaran tot plegat entre poc i mig ennuvolat. Per la seva banda, la temperatura pujarà en general un parell de graus i voltarà entre 21 i 26 graus, amb ambient força agradable al litoral. Pel que fa demà, l'augment de la intensitat de la tramuntana i l'entrada del mestral a les Terres de l'Ebre farà que el vent bufi de component est a la resta del litoral i apareguin zones de convergència de vent que afavoreixin el creixement de nuvolades i ruixats fins a primeres hores de la tarda en aquest sector, així com al prelitoral. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà i quedaran alguns intervals de núvols baixos. A la resta del país predominarà l'ambient assolellat durant tota la jornada, amb creixement de nuvolades al Pirineu Oriental, on és probable algun ruixat localment moderat de cara a la tarda. Amb tot, la temperatura baixarà i voltarà entre 17 i 21 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, no hi ha complicacions a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell, tampoc d'entrada i de sortida de Barcelona, que es nota aquest festiu a la ciutat comtal ara mateix. El sector cultural no veu possible augmentar els aforaments al 70% i mantenir les distàncies de seguretat. Opinen que són dues mesures que no es poden aplicar alhora, ja que els espais interiors no són prou grans. És el cas dels espectacles programats per l'Ajuntament de Sabadell al Teatre Principal, que com a molt només podran arribar al 60% de la seva capacitat. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, ho ha explicat al Cafè de la Ràdio.
Tot el que seria les entrades que estan adquirides a través del sistema de Cubing, que és el ticketing que tenim nosaltres en l'Ajuntament de Sabadell, dels teatres municipals, en aquest cas intentarem augmentar-ho al màxim possible i segurament arribaríem fins al 60%, perquè com que les entrades estan distribuïdes d'una manera ja molt estratègica per l'aforament de 50%, és molt complicat resituar tothom. Les entrades estan venudes, la gent té les localitats i hauríem de tornar a resetejar-ho tot. Per tant, és molt complicat.
I com ho veuen els programadors privats?
En la mateixa línia, Pere Urpí, d'UIU Promotors, veu difícil poder ampliar els aforaments quan ja hi ha la majoria d'entrades de la temporada venudes i amb els seients assignats per mantenir les distàncies. També ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
Un altre espectacle que tenim en marxa, com és la Judith Nederman a l'Espai Cultura, com l'ús teatre també d'Espai Cultura, doncs el fet d'haver de refer els plànols de butaques té certa complexitat, perquè tot depèn d'uns algoritmes que bloquegen les entrades, les butaques de davant i del costat i de darrere, però bé, parlant amb les plataformes de venda online s'ha aconseguit.
Per aquest motiu, els canvis en la cultura els començaran a veure la temporada vinent a partir de la tardor. És el cas del Teatre del Sol, que tancarà el curs sense fer canvis, encara que es modifiquin les restriccions.
I avui, durant 14 dies, han entrat en vigor altres restriccions a la línia de la desescalada. Bars i restaurants podran obrir de 6 del matí a 12 de la nit amb 6 persones per taula i amb el 50% de l'aforament a l'interior, també a la barra.
El comerç també podrà acollir més clients. Del 30% de l'aforament a les botigues ha passat al 50%. En canvi, l'esport i els centres de culte es queden com fins ara, 50% d'aforament. Per la seva banda, les universitats recuperen la presencialitat, això sí, limitada al 50% per aula.
I les trobades socials podran ser de fins a 10 persones sense límit en les bombolles de convivència. La recepta per aturar la pandèmia del coronavirus a nivell global és vacunar abans a la gent gran del tercer món que els infants del primer. És el consell de Valentí Pineda, pediatre i membre del Consell Assessor de Vacunacions de la Generalitat, ja que a països com l'Índia el coronavirus segueix amb registres mortals elevats.
Per a Pineda, la vacunació dels últims dos mesos ha fet augmentar el procés d'immunització, però tot i que s'ha assolit un 70% de vacunats en població més gran de 50 anys, s'ha de plantejar vacunar a països menys desenvolupats abans de vacunar els menors d'edat. Pineda recorda que no és necessari aconseguir la immunitat per als infants perquè no desenvolupen la malaltia de manera greu.
Com estem veient ara, doncs, a països del tercer món, com la Índia, doncs, hi ha unes epidèmies, més de 4.000 morts diaris, i això no es pot tolerar. O sigui que abans d'anar a protegir a una població que no ho necessita perquè no es morirà, en principi la vacuna que tinguem, doncs, l'hem de distribuir a nivell mundial, perquè és molt més important vacunar gent de més de 60-70 anys a la Índia que no vacunar gent de menys de 15 anys a Europa. Vale? I això és una mica el que defensem tots. Jo crec que és la primera vegada que els pediatres diuen que no es vacunin els nens, ho diem sempre al contrari.
Perquè aquests països baixi la incidència del virus, s'ha d'avançar amb el procés de vacunació. De la mateixa manera, assegura que s'haurà d'observar si augmenten els casos de gent vacunada, ja que significaria que no existeix una memòria immunològica i potser és recomanable fer una vacunació periòdica com es fa amb la grip. Tot i això, ara mateix al nostre territori es fa evident el descens d'hospitalitzacions i de les defuncions per coronavirus, però no els contagis entre la població general.
Una pandèmia que sembla que segueix millorant les xifres.
A Sabadell el risc de rebrot se situa un punt per sota de 100, als 99. Unes dades que no es produïen des del juliol de 2020. La velocitat de reproducció de la malaltia és de 0,91. Actualment hi ha 74.559 vacunats amb la primera dosi i 35.039 que ja tenen la pauta completa a la ciutat. Això significaria que el 34,2% dels sabadellencs han rebut una dosi i el 16,1 la pauta completa.
Més pediatres als centres mèdics, menys assistència per telèfon, augment de plantilla, posar fi a la precarietat al sector i la reobertura del consultori de Poblenou. Aquestes són les exigències de la Federació d'Associacions de Veïns per revertir les retallades del govern d'Artur Mas i apostar, així, per un model de proximitat als centres d'atenció primària.
En motiu d'aquestes protestes, la FAP encetarà a partir de juny i fins a finals d'agost una sèrie de piquets informatius als caps de la ciutat. Manuel Navas, president de l'associació, exposa les exigències per invertir en sanitat.
Se trata de que invertáis, que hagáis, que devolváis lo que nos habéis robado y a partir de aquí ya hablaremos. Pero primero vamos a devolver el personal que habéis quitado, los 2.000 puestos de trabajo que han desaparecido en la asistencia primaria los últimos 10 años. Eso es lo que tienen que mirar fundamentalmente. El ver cómo están de obsoletos los CAPS en estos momentos y hay que hacer una inversión importante para ponerlos al día. El tema de que menos telefonías y manas y menos drones y historias seminares y más presencia, más atención presencial.
Actualment, la inversió de sanitat de Catalunya és la més baixa de l'Estat per darrere de Madrid. Pel canvi, el capdavant de Salut, que ara està coordinat per Junts per Catalunya, Navas s'ha mostrat escèptic i ha recordat que són hereus polítics de Convergència, protagonistes de les retallades del govern.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La policia municipal incrementarà en un 60% els seus efectius nocturns per tal de detectar els responsables de la crema de contenidors a la ciutat a partir del pròxim cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra també posaran més efectius a patrullar. L'objectiu és enxampar els infractors en el moment que inicien el foc. Aquest últim cap de setmana s'han incendiat 29 contenidors.
L'alcaldessa Marta Farrés ha explicat que tenen una llista de sospitosos. La preocupació principal és l'afectació als vehicles aparcats. Per això s'han pres una sèrie de mesures per dificultar-ho, com ara reposar els contenidors cremats fets de plàstic per altres de metall.
En els canvis de contenidors que ja anem fent, ja vam donar l'ordre fa setmanes, de que aquests contenidors que es van cremant es reposen en contenidors de metall. Per què? Perquè els contenidors de metall doncs, no es cremen amb tanta facilitat, costa molt més doncs, que s'incendin. Els de plàstic, com sabeu, tenen un avantatge, que és que a l'hora de recollir-se no fa tant soroll i, per tant, té un avantatge a la ciutadania claríssima, no? Que és baixar els nivells de soroll, però és veritat que el ser de plàstic el que acaba passant doncs, és que se'ls hi pren foc amb més facilitat. Per tant, els anirem canviant també a mesura que que anem tenint.
Es deixarà un metre i mig de distància amb els cotxes aparcats. També es buidaran més sovint, sobretot els de plàstic i paper. L'alcaldessa demana la màxima col·laboració ciutadana. El telèfon per avisar és el 900 112 092. A banda, es revisaran les càmeres de seguretat, ja siguin de comerços o àmbits privats. I a finals d'any també es compraran dispositius electrònics que avisin que s'està pujant la temperatura a l'interior dels contenidors. El grup municipal de Ciutadans ha celebrat l'augment del patrullatge nocturn.
Les dones cada cop estan més involucrades en els processos de resolució de conflictes i de construcció de la pau. Així ho ha apuntat, coincidint amb el Dia de les Dones per la Pau, Maria Vilelles, investigadora de l'Escola de Cultura de la Pau, experta en gènere, conflictes i construcció de pau i també vicepresidenta de la secció espanyola de la Women's International League for Peace and Freedom. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
En paral·lel, no, al moviment polític feminista que al llarg del segle XX i va suposat del segle XXI doncs, s'ha anat enfortint, doncs, en paral·lel a aquest enfortiment del moviment pacifista i del moviment feminista i dels moviments en defensa dels drets de les dones, doncs, les dones que s'han involucrat en l'àmbit de la construcció de la pau doncs, també han anat adquirint un major protagonisme i han reivindicat doncs, que el seu paper tingui un reconeixement més gran.
Tot i això, Vilelles assegura que les dones sempre han estat involucrades en la construcció de la pau, però aquesta participació ha estat sovint invisibilitzada. El projecte EPICAT de la Universitat Autònoma de Barcelona publica 2.500 cartes familiars d'entre el segle XVI i XIX d'arreu de Catalunya. Entre les temàtiques d'aquestes cartes es troba l'impacte de la meteorologia al camp, els atacs dels bandolers o l'amor entre dos homes. El projecte, que va començar fa 4 anys, ha aconseguit digitalitzar i compartir-les a la xarxa a través d'una base de dades accessible.
L'objectiu era conèixer la realitat del país més enllà de la informació ja documentada de manera oficial als llibres d'història. Javier Anton Pelayo, professor d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, afirma que aquest objectiu s'ha complert.
El que vam intentar és aconseguir aquesta font alternativa que pretén donar veu a totes aquelles persones que no tenen la via oficial per fer-lo. Nosaltres tenim una informació oficial dels fets, però en molts fets hi havia molts testimonis, persones que estaven presents en un fet i després comunicaven aquesta informació a través de la correspondència familiar que enviaven als seus pares, als seus fills, a les seves esposes.
Entre la correspondència s'ha trobat també testimonis de conflictes armats, com la Guerra de Successió, la del francès, la Guerra Gran, les Guerres Carlines de la primera meitat del segle XIX o el conflicte de les Quintes.
Un total de 6.843 sabadellencs viuen a l'exterior. França és el primer país de residència amb 991 sabadellencs, seguits d'Alemanya i l'Argentina. Es tracta del 29% dels més de 23.500 vallesans que resideixen en un altre país, una proporció equivalent al pes demogràfic de la ciutat dins de la comarca. La meitat d'aquests vallesans viuen a Europa, un 55,8%, seguit del continent americà amb un 37,5%.
Segons les últimes dades del padró a l'exterior, publicades per l'IDESCAT, els residents de les estrangers segueixen creixent, però a un ritme més lent. A l'1 de gener de 2021, el creixement ha estat de 761 vallesans, un 3,3% més que l'any anterior, però es tracta d'un increment més baix des de l'any 2009, un període en què s'ha multiplicat per 3 la presència de vallesans a l'exterior. Enrique Ortega, tècnic de l'Observatori del Vallès Occidental, apunta que hi ha dos tipus de migració, la de després de la crisi i el possible retorn o la remigració de la població ja emigrant.
llatinoamericans, per exemple, que amb la nacionalitat espanyola s'estan desplaçant o que s'estan iniciant un moviment migratori cap al Regne Unit, cap a Alemanya o cap a França. Això també passa, per exemple, en el col·lectiu de persones nascudes al Magreb, no? Que, en què es veu que s'estan marxant cap a França o cap a Bèlgica.
De fet, els països de l'Amèrica Llatina registren un percentatge més alt de vallesans amb nacionalitat ja nascuts al país d'origen, ja sigui perquè són fills de la immigració espanyola o d'emigrants retornats al seu país, però amb la nacionalitat.
El PSC lamenta les al·legacions de l'Entesa per tal d'aturar l'ampliació del Taulí.
Els socialistes lamenten que després de la feina feta fins dins i fora de les institucions, ara es pugui endarrerir l'ampliació de l'Hospital de Sabadell, que qualifiquen de molt necessària. Segons el PSC, l'Entesa ha actuat amb irresponsabilitat i sense pensar en l'interès general en plena pandèmia.
L'Institut Català de les Dones finançarà en prop de 79.000 euros el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sabadell i les polítiques d'igualtat de gènere que s'impulsin aquest any.
L'organisme facilita aquest finançament a les poblacions de més de 20.000 habitants, així com als consells comarcals per l'abordatge de les violències masclistes.
El Teatre del Sol atura la seva activitat. Així ho ha anunciat l'entitat en un missatge a la xarxa social Instagram, on es pot veure una imatge amb l'ordre de clausura per part de l'Ajuntament. Segons indiquen fons del projecte, una denúncia interposada ha generat una comprovació de les mesures de seguretat a la instal·lació i ara s'està a l'espera de l'informe tècnic municipal. El consistori està en contacte permanent amb aquesta associació.
De fet, els ha assegurat que comptaran amb sales de l'Estruc per assajar i, si els calen espais d'exhibició, també els en cediran. Una vegada es coneguin els resultats de l'informe, se sabrà quines conseqüències ha de tenir la inspecció. El president del Teatre del Sol, Josep Garrido, ha explicat al Digital i Sabadell que el passat dissabte la policia municipal es va presentar al teatre ubicat a l'antiga cooperativa La Sabadellenca abans de la funció de cartes d'amor. Després de l'obra es va procedir al precinte. Garrido reconeix que l'edifici protegit com a bé patrimonial té deficiències. A més, els ha recomanat que no hi entrin. Les parts afectades de l'edifici corresponen a la banda del carrer Les Planes per l'agrupació teatral. Aquesta és una decisió massa dràstica.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 41a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dilluns, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Societat Deportiva Ponferradina.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
D'aquí a poc menys d'una hora, 8:45 del vespre, Pere Aragonès prendrà possessió de la presidència de la Generalitat en un acte que se celebrarà al pati dels Tarongers del Parlament. A poc, el nou equip de govern va prenent forma i aquesta tarda s'han afegit més noms als ja coneguts. Jordi Puigneró serà el vicepresident del govern i assumirà el Departament de Polítiques Digitals i Infraestructures. I la síndica electoral de l'UO, Tània Verge, serà la nova consellera de Feminismes i Igualtat.
L'acord entre Esquerra i Junts divideix a parts iguals les carteres per a cada formació en aquest mandat. Així, els republicans mantenen Educació, on ascendirà Josep González Cambray. Es queden amb la presidència, que ocuparà Laura Vilagrà. Interior serà per a Joan Ignasi Elena. Empresa i Treball per a Roger Torrent, expresident del Parlament, i Teresa Jordà mantindrà el càrrec a la consellera d'Agricultura. Per la seva banda, Junts es queda amb la Conselleria de Salut, que passa de mans de Josep Maria Argimon, la d'Economia, que l'ocuparà Jaume Giró, exdirector de la Fundació La Caixa, i la de l'Exteriors, que serà per a Victòria Alsina.
Els noms que ocuparan les conselleries restants encara estan pendents de confirmació. Una de les que encara no té la titularitat assignada és la de Justícia. Precisament un dels noms que sona per ocupar aquest càrrec és la sabadellenca Lourdes Ciuró, actual portaveu de Junts per Sabadell.
L'altre nom que sona per ocupar la conselleria de Justícia és el de l'agarenc Miquel Samper, exconseller d'Interior. Fonts properes a Lourdes Ciuró han confirmat aquesta emissora que el seu nom està sobre la taula per formar part del nou executiu català. L'advocada sabadellenca ja va sonar com a portaveu de la presidència de la Generalitat fa 2 anys, en substitució d'Elsa Artadi. però va rebutjar el càrrec per centrar-se en la lluita per l'alcaldia de la ciutat. També es desconeix el titular de Drets Socials, Recerca i Universitats i la Conselleria de Cultura.
Precisament Pere Aragonès serà demà dimarts a Sabadell, on visitarà el Servei de Salut Mental per Infants i Joves de l'Hospital Taulí. I afegim un parell de punts més. Arriben a l'aeroport del Prat els primers passatgers del Regne Unit exempts de complir controls sanitaris per la Covid-19.
Tot i no ser necessari tenir una PCR negativa, molts viatgers han admès que la duien igualment, bé fos per seguretat, bé per desconeixement o perquè l'anunci de l'exempció va arribar divendres quan ja havien anat a fer-se la prova. En tots casos, quan referim al Regne Unit, haurem de dur 10 dies de quarantena i superar 3 PCRs.
La presidenta del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Rosa Méndez, està sent investigada per la mort de dos guies de muntanya per una allau a la Vall d'Aran.
La jutgessa de Viella l'ha citada, juntament amb dos càrrecs de l'agència estatal, per una suposada falta de mesures preventives en l'expedició mortal. Méndez s'enfrontaria a un possible delicte contra la salut i la seguretat dels treballadors.
Moment pels esports. Compte enrere menys d'una hora i mitja perquè arrenqui la penúltima jornada pel centre d'esports. A Caixa Ufaixa, el conjunt arlequinat rep la Ponferradina a la Nova Creu Alta amb l'obligació de guanyar per tenir alguna opció de salvar-se. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Sabadell haurà de fer la feina i no dependre de si mateix, haurà d'estar pendent també de 4 escenaris més.
Caldrà estar ben atents aquesta nit a Ràdio Sabadell per conèixer al moment tots els resultats. Recordem que ara mateix hi ha 4 punts entre el centre d'esports i la salvació. Una derrota avui contra una Ponfe que no juga res significaria l'adeu definitiu. Un empat, pràcticament. I atenció, una victòria tampoc asseguraria arribar vius a l'última jornada. Si l'Alcorcón puntua Girona i el Logroñés guanya Almeria, ni guanyar avui serviria. Caldrà estar pendents també del Castellón Rayo i el Lugo Cartagena. En resum, que serà una nit d'emocions i caòtica, però el que és imprescindible és que el Sabadell guanyi, i així ho ha recordat el tècnic Antoni Hidalgo en les hores prèvies.
És indispensable guanyar el partit perquè tenir vida. No podem parlar d'una altra cosa i no podem estar pendents del que passi en altres camps. Dona igual, tu has de guanyar el teu partit, treure 3 punts i al final de la jornada pues, veure la situació que estàs.
I enfront una Ponferradina que és vuitena i que ja no pot optar al play-off. Tot i no tenir res en joc, el seu entrenador, John Pérez Bolo, ha avisat que vindran a competir.
La forma d'afrontar-lo va ser la misma. Nosotros queremos seguir manteniendo la posición que tenemos. Sabemos la situación del rival que vamos a enfrentarnos, pero para respetarle al 100% nosotros tenemos que jugar un partido como hemos jugado durante toda la temporada, siendo intensos, yendo a conseguir los tres puntos y no veo otra forma de afrontar este partido.
En el Sabadell, per cert, tornen Gregor Sierra, Néstor Querol, Edgar Hernández i Stoichkov, després de complir sanció l'últim dia. Quan acabi el Notícies Vespre, arrenca el Tribuna Preferent. A 8:45, la retransmissió del Sabadell en joc, i a 9:00, el xiulet inicial del decisiu Sabadell-Ponfe i la resta de partits amb alguna cosa en joc.
En futbol formatiu, el juvenil A del Mercantil ha descendit a Preferent. En l'última jornada de Lliga Nacional, els blaugrana necessitaven guanyar i esperar una carambola de resultats, però ni tan sols van poder complir amb la seva part, caient per 0-3 contra el Nàstic B. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pep Benahit.
Malgrat intentar-ho, els de Dani López es van enfonsar i el desenllaç no va poder ser més cruel, encaixant el tercer gol just abans del xiulet final. El director esportiu del club, Carlos López, reconeix que no han estat a l'altura de la categoria.
Hem tingut un any complicat per tots, amb tot el que ens ha passat, i potser nosaltres, evidentment, no hem baixat perquè ens ho mereixem, però sí que hem tingut moltes lesions, hem tingut molts parons, no? I una temporada molt, molt estranya. Al final pensàvem que havíem fet aquest bon inici de la segona fase que ens donaria a lluitar a la permanència, i bueno, al final hi ha hagut equips millors, nosaltres no hem estat a l'alçada de la categoria, per tant, tenim el que ens mereixem, que és baixar, i ja doncs, preparar-nos des d'avui per tornar.
El Mercantil ha passat per una temporada ben complicada. El relleu a la banqueta, amb l'entrada de Dani López amb substitució de Juanjo Beltrán, no va propiciar l'efecte desitjat. El club gracienc, doncs, deixa de tenir el seu primer equip juvenil en una categoria estatal després de 3 temporades consecutives a Lliga Nacional.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord s'ha reconciliat amb la victòria després de 5 derrotes consecutives. Els de Can Uriac van remuntar davant del Parets i es van acabar imposant per 2-1 contra el Cué del subgrup.
Amb aquest triomf a casa, l'equip entrenat per Pablo Becerril s'apropa a l'objectiu de la permanència, ja que ara només la té a 2 punts, aprofitant que el Rubí no va jugar per un positiu. I això que el panorama no convidava l'optimisme amb el gol inicial dels paratans, però abans del descans, Edgar i Pablo Aranda van capgirar el marcador en 2 minuts. Així valora el treball fet Carlos Silva, capità del Sabadell Nord.
Ha sido importante porque cuando encajas el primer gol así rápido en un balón parado otra vez, normalmente un equipo se puede venir abajo y hemos sido todo lo contrario, no hemos venido un poco arriba y rápidamente hemos hecho dos goles.
El pròxim compromís de l'equip arlequinat serà diumenge a Can Oriach davant les franqueses, el tercer classificat.
En handbol, Sergi Cifré no continuarà com a entrenador del Creu Alta Sabadell. La decisió l'ha presa el club, però el ja ex-tècnic arlequinat la comprèn.
Sí que és veritat que l'últim mes, vull dir, ja veus que algun jugador estava perdut la confiança, vull dir que no era el mateix que mesos enrere. Llavors, bueno, ho haguéssim parlat. El que no faré és tampoc dir, no, jo hagués marxat. No, perquè s'hagués parlat, haguessin hagut de canviar coses i l'altra opció pues, també era canviar jo.
Amb Cifré a la banqueta, el Creu Alta Sabadell va ascendir l'any passat, tornant a una categoria estatal per primer cop en gairebé mig segle. Dissabte, l'equip arlequinat va tancar el curs a Primera Nacional, perdent per 30-26 a Banyoles, però amb la salvació ja a la butxaca. Tot i assolir els objectius, Cifré també veia necessari un canvi.
M'ha anat en progressió i tal, però sí que potser la temporada vinent sí que hagués sigut aquesta temporada que dius tu, que no haguéssim tret profit, que ja ens coneixíem tots, que ja poques no haguéssim aportat més coses noves. Llavors, doncs, de cara a l'equip, un canvi d'entrenador serà bo, en el sentit, més en el que aquesta temporada o les anteriors no s'ha aconseguit, sinó quasi pensant en la següent i amb un canvi d'entrenador.
I el carrer Bocaccio, l'Oar Gràcia, ja va patir un canvi a la banqueta amb la temporada en marxa i amb Cesc Borrell, l'equip ha acabat a mitja taula.
Finalment, 11 amb 22 punts després de caure a casa l'últim partit per 30-35 contra el Joventut Mataró. Borrell, que continuarà la temporada vinent a la banqueta verd i blanca, es mostra positiu i ambiciós de cara al futur.
Quan vaig entrar ja us vaig dir que la paraula permanència a mi no m'agrada, que sóc una persona ambiciosa i a mi hem d'intentar tirar cap amunt. No crec que sigui un club. Portem masses anys a Nacional per estar parlant de permanència, hem de treure el rull, hem de treure el pit i començar a pensar en coses més ambicioses.
Borrell, recordem, va agafar l'equip substituint Gerard Gomis, assolint la permanència amb un marge ben ampli.
I una jugadora formada a l'Oar Gràcia, Mireia Torres, marxa a l'estranger. La fins ara jugadora del Granollers deixa l'Olímpic després de 6 anys al conjunt granollerí per fitxar per Kulfat Barrett-Ketsch alemany.
Al sud del país, concretament, l'equip acaba de baixar de categoria després de finalitzar penúltima la Bundesliga, la màxima categoria de l'handbol germànic. Torres ha explicat al programa Hotel Suís els motius del canvi.
Està clar que aquí a Espanya és molt complicat, la primera divisió femenina no és una liga professional, és semiprofessional, amb molts pocs equips que tenen totes les seves jugadores en contracte, llavors si vols aspirar una mica més amunt, si vols millors condicions i això, doncs has d'anar cap a l'estranger.
Torres assegura que encara no han concretat objectius amb el seu nou club, però sí que ha explicat que es tracta d'una entitat humil, amb un ambient familiar, i en el qual totes les jugadores cobren el mateix. La sabadellenca, d'aquesta manera, tanca una etapa de 6 anys a Granollers, l'equip en què va fer el salt a l'elit.
I en natació, Òscar Salguero ha tancat la seva participació a l'Europeu adaptat de Madeira amb un botí de dues medalles.
A banda del bronze, el relleu 4% estils, els dels marinals, també es va penjar la plata a la seva prova estrella, el Sembras ASB8. Amb un temps d'1:10:30, Salguero es va quedar gairebé 2 segons del gran favorit, el rus Andrei Kalin.
Estic content, tot i que encara haig de millorar moltes coses. No estava al 100%, perquè tampoc toca, haig d'estar al 100% als jocs, però tot i així estic content, com he dit, amb coses que millorar, però valoro el campionat d'una manera positiva.
El pròxim gran repte del nedador del club seran els Jocs Paralímpics, que arrencaran el 24 d'agost a Tòquio.
I a l'Europeu de Budapest, el balanç de les altres dues representants de natació Sabadell, Marina Garcia i Catalina Corró, ha estat de dues finals.
La barcelonina va ser setena als 200 braça, mentre que la d'Inca, en el seu retorn a una cita europea després de la triple operació d'un tumor cerebral, va ser vuitena a la final dels 400 estils.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 24 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent i tot seguit el Sabadell en joc amb aquest Sabadell Pontferradina. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.